El crític lector, soneto. Ara baixes la vista envers la immunda gruta de l'univers, alberg de pena, on ja més s'ha vingut la llum serena amb les tenebres de la nit profunda, que de claror abunda. Mires dels signes la durada vena, i en la gran bola de limàries plena, les pollegueres fermes, on s'afunda. Ara te'n vages a la terra freda, a qui lo sol amb raig escassos mira, o a la que l'equinoxi més abrasa. Entres en mar tempestuosa o queda, en terra estigues, sossegat o en vira. Sempre piu lector, seràs un asa. Hem sentit un sonet del rector de Vallfogona.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és 30 de maig de 2011, és dilluns, són les 9 i 2 minuts, estem en directe des de l'estudi número 1 de Punt Set Ràdio Sant Celoni. I això és Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I sí, som aquí aprenent a fer ràdio una altra vegada amb una tecnologia nova, però que s'ha de posar a l'hora. Bona nit, Joan.
Bona nit. Fem el programa 171, que no ho has dit. També és una numeració important, cada setmana ho hem d'anar dient, perquè així la gent doncs, recorda que fem, tenim una llarga tradició, això. Recordeu que sempre tenim un número per trucar-nos, podeu trucar ja mateix, al 93 864 1221, esperem les vostres trucades. I ara presentem el programa, que és molt atapeït, com sempre.
Exacte, saludem també el nostre equip tècnic, en Jordi, que ens fa un control tècnic excel·lent, i evidentment saludem tota l'audiència que setmana rere setmana ens segueix fidelment. Bé, avui tenim dues cròniques, ara, tot just ara, quan comencem el programa, des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i des de Catalunya, amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. Literatura i gènere, Joan.
Presentarem avui una autora que, de la qual precisament l'Empar em va parlar, perquè va morir fa poc, el mes de març va morir, és la Maria Benito. És una autora que és de parla castellana, però que va fer... era de València, però de la zona, diguem, castellana parlant, i va fer el pas de passar al català i va fer uns llibres i uns poemes molt interessants.
Tenim avui la secció de sobre el fet literari. Avui, Jordi, ens parlaràs de cuina, oi?
Sí, i tant. Avui parlarem de l'obra de Jaume Fàbrega, El gust d'un poble, un llibre amb dos subtítols, un llibre interessant.
Tenim una altra crònica des de les Illes Balears, concretament tenim la nostra benvolguda companya Eulàlia Barceló. I a la secció d'internet i llibres avui tenim programa doble, Joan.
Sí, comenceu, us començo jo parlant de la pàgina que es diu Educació Afectiva i Sexual, o no i o, sinó Educació Afectiva i Sexual, que és una mena de recull de recursos per poder explicar aquesta, diguem-ne, àrea dintre de les escoles i instituts.
Tant, i així, doncs, podríem iniciar el vell debat de hi pot haver amor sense sexe i sexe sense amor.
Bé, però això és un tema ja per més endavant. De nota, això és un tema de nota per més endavant.
Bé, tenim també a la secció de internet i llibres, perquè recordem que aquest és un programa de literatura i de cultura. Doncs tenim una pàgina web sobre els trobadors, el corpus dels trobadors, que fa poc ha posat en marxa l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim la llista de llibres més venuts avui també.
Ens farà Francesc.
Exacte, i tenim la secció de literatura catalana que ens portarà l'Emili Roig. Avui ens parlarà, com sempre, d'un autor valencià, en Josep Franco, i acabarem el programa amb el noticiari, on parlarem d'actualitat general i cultural, juntament amb la frase que ens portarà avui en Joan.
Avui hi ha molts llibres, fixeu-vos en molts llibres valencians, entre Josep Franco, la Maria Benito i l'Empar, Déu-n'hi-do avui, el País Valencià, ja que no tan, va tan bé amb altres coses, o això sí, que va bé.
És una literatura nacional.
Això mateix. Vinga, som-hi.
A passar bé.
La crònica.
Bé, ja tenim els nostres micròfons, la benvolguda en part des del sud de la nostra nació. Què? Com van les coses per aquí baix? Per com estàs?
M'ha agradat molt allò que heu dit de una literatura nacional.
Sí, sí, però saps el truc? El truc és pescar-ho amb un tema determinat i després passar-ho a altre tema. Perquè jo ho he agafat d'un llibre que parla de la nostra cuina nacional i dic, mira, ho passarem al cap de la literatura.
Sí, sí, senyora, això més val que parlem de literatura i no de resultats electorals.
I ara...
Però tampoc era tan malament a València,
no,
Compromís...
Saps què passa? Sí, exacte, que afortunadament altres forces d'esquerra i també nacionalistes, perquè no dir-ho, han entrat a pintar, diguem-ne, l'Ajuntament de la Generalitat i donar un poc de més de color al bipartidisme aquest que tenim tan voraç, no?
Sí, ja va bé.
Bé, vos conté coses?
Vinga.
A banda de totes aquestes reflexions polítiques, bé, tenim aquesta setmana, durant tota la setmana, per qui estigui interessat, la quarta edició d'Escola de Pares i Mestres, Pares i Mares, Mestres, veritat, llegir des de les escoles a través de la web 2.0. És un cicle de conferències sobre la importància de llegir. Es farà durant tota la setmana al Centre Cultural Bancaixa, a la sala Ausias Marc, i en principi la programació jo crec que és prou interessant, perquè va des de foros i Twitter i allò de compartir la creació, fins a llegir en la Wikipedia, fins a crear relats digitals, fins a compartir un blog de lectura. No sé, jo crec que està molt interessant. De veres, feu-li una ullada, perquè hi ha molts enllaços més i tota la programació, per descomptat. Així que, això per començar la setmana. Després, què més coses tenim? Tenim també Eros és l'escriptura. És un llibre que es presentarà dimecres 1 de juny al Club Diario Levante. És un llibre sobre la literatura com a estimulant vital. És un llibre d'Antoni Gómez, ho edita l'editorial Affairs, i participarà en la presentació del llibre el propi escriptor i també Emili Piera, que sabeu que és columnista més d'escriptor, l'autor Antoni Gómez i també l'editor Vicent Olmos. Per qui vulgui assistir, serà a les 8 de la vesprada en el Club Diario Levante.
El vam entrevistar aquí, en Vicent Olmos.
Has vist quina categoria tenim? El tirant del llibre?
Veus? El vam entrevistar precisament per la seva revista Affairs.
Molt bé, molt bé, molt bé. Fenomenal, fantàstic, perquè a banda és una revista, jo crec que de molt nivell,
molt
de nivell, i cal recomanar-la, i aquesta entrevista va estar genial, ja la recordo. Més coses. La consellera d'Educació, que no sabem ben bé si va endavant o tira endarrere perquè està boicotejant els plans de la immersió lingüística en valencià a l'ensenyament, doncs d'altra banda ha convocat els cursos d'estiu per a tècnics lingüístics. Seran en València a partir del 4 de juliol, del 4 al 8 de juliol, però el termini de matrícula, per això ho dic avui, finalitza aquesta setmana, així que qui vulga participar o formar-se en llenguatges específics, científics i tècnics, doncs qui estigui interessat pot entrar i matricular-se només aquesta setmana ja. Ens podem anar a veure una exposició al Centre Octubre Cultura Contemporània. Estarà encara fins a final de juny. És sobre Andreu Alfaro. Sabeu que Alfaro ha fet moltíssimes coses, des d'escultures, que és un poc el que centra aquesta exposició, també, no sé, tipografies, disseny industrial, publicitat, disseny gràfic, fotografia, i és una exposició, jo crec que molt interessant. Sobretot la part gràfica a mi m'agrada moltíssim, reproduir cartells d'espectacles de teatre, de sales ja tancades, clausurades, perquè sabeu que Teatres de la Generalitat no dona massa suport a obres en valencià i tampoc a sales alternatives d'alguna manera, doncs queda encara, veritat, els dissenys i els cartells que va utilitzar, per exemple, l'Ovidi Montllor per homenatjar al Vicent Andrés Estellés, i no sé, i tots els logos i tots els cartells d'Acció Cultural, de les universitats d'Estiu de Prada, en fi, no sé, crec que val la pena d'anar a veure-ho. Tenim temps encara o ja estem fora?
Anem una mica justos. Última notícia.
Última notícia. Els escriptors valencians, la Societat d'Escriptors Valencians, ha fet aquest cap de setmana l'homenatge a Josep Piera per 40 anys de trajectòria literària, i a més ha lliurat guardons de poesia a Ramon Guillem, de narrativa a Raquel Ricard i Andreu Sevilla, d'assaig a Enric Sòria i de teatre a Francesc Adrià. Recordeu que Raquel Ricard, hem parlat d'ella en contades ocasions perquè va escriure Les ratlles de la vida, llibre que a mi m'apassiona encara. Així tanque?
Molt rebé. Sí.
Molt rebé, doncs, molt rebé.
Bé, en tot cas, moltíssimes gràcies, Empar.
Ja us contaré llibres la setmana que ve, que s'han publicat alguns, i també d'autors valencians, però com que ja teniu copat en això el programa, la setmana que ve més.
Molt bé.
Avui... Vinga, una abraçada a totes i a tots. Adéu.
Doncs adéu. Adéu. Anàvem a dir que avui tenim un programa amb alguna sorpresa, perquè hi ha una funció que és l'entrada de sintonies automàtica que sembla que no és tan automàtica avui, eh? Bé. Doncs passem a la següent secció.
No, dintre la mateixa secció, però tenim la Carme Sánchez ja, que ens ha de fer la crònica des de Catalunya. Bon vespre. Carme.
Hola, com estàs? Bona nit, bon vespre.
Fer servir tots els registres, vaja.
Exacte. Molt bé. Doncs bé, com que anem una miqueta justets de temps, aniré ràpid, que és tard i vol ploure. A veure, a Tarragona, aquesta setmana, a la llibreria Capona, es presentarà el llibre de Julià Guillamón, que es diu La Moràvia. La llibreria Capona és al carrer Gasòmetre, número 4143, i aquesta es farà la presentació... com us situo una miqueta en Julià Guillamón, que és un crític de la literatura catalana i també és escriptor a La Vanguardia, i el seu llibre és una descripció general dels símbols del progrés i de les seves aplicacions a l'economia, a la indústria i a la vida diària. I el llibre, sobretot, parla del món industrial que ha desaparegut ja a Catalunya. Li ha volgut donar, doncs, un to, una aparença com si fos un llibre tècnic. Hi ha molta fotografia sobre el que havien estat colònies industrials, etc. I bé, no ens movem de Tarragona, però sí que ens anem cap a Móra d'Ebre, que trobem aquesta setmana la Fira del Llibre Ebrenc i la vuitena Fira del Llibre Ebrenc i la quarta Fira Literàtum 2011, que és una fira d'espectacles literaris on hi haurà exposicions, concerts, representacions, etc. tot el tombant del món literari. I bé, anem cap a Lleida, i és que les Borges Blanques...
Fan un oli molt bo.
Hi ha la novena setmana, la onzena, perdó, setmana del llibre infantil i juvenil de Terra de Ponent, i va començar el passat dia 25 de maig, i acaba el 12 del 6. El lloc de celebració és a la Biblioteca Marquès d'Olivart, al Passatge del Terrall, i es donen sobretot a conèixer les novetats literàries, ja que és un moviment, a part de la novel·la d'adults, doncs la novel·la infantil i juvenil també se li vol promoure molt al seu mercat, ja que avui són joves, però l'endemà seran adults que llegiran i tindran l'hàbit de llegir. I després passem a Barcelona, i és que demà, a les 9:30, com que és l'any Maragall, bé, tot això, a l'Arxiu Maragall, al carrer Alfons 12, número 79, hi haurà un recital de poemes de Joan Maragall dins el cicle de la primavera, els dimarts de Maragall, música i literatura. A la primera part de l'acte intervindran el filòsof Jaume Trabal i Elisenda Sala, que és una escultora i una actriu. I a més és actriu. També intervindrà el cor de cambra, que Diapason, i actuarà a la segona part amb Lluís Rosselló al piano i Teodor Roura a la direcció. Interpretaran sobretot obres de Carol, Montpou, d'Altavull i Morera, i aleshores seran una miqueta poemes musicats, i està obert, doncs, a tothom. I d'aquí passem cap a Girona, i no és ben bé una proposta literària, però és una proposta per entretindre'ns. I és que dimecres, dia 1, al Museu del Cinema, a les 8 de la tarda, amb entrada gratuïta, perquè ja que és gratis, aprofitem-ho, perquè ja últimament ens fan pagar fins i tot per respirar, fan el passi de la pel·lícula... Digues?
Indignem-nos.
Sí, indignem-nos. Anem a la plaça Catalunya. Passen a la pel·lícula Quanto pesa su edificio, señor Foster, no? How much... en anglès, com era? La vaig anar a veure al Verdi. How much does your building weigh, Mr. Foster? I és una pel·lícula sobre el nostre estimat futur creador del camp del Barça, perquè sabeu que hi ha un...
Norman Foster.
Sí, el Norman Foster, sí, el que està casat amb la Elena Ochoa. Hi ha un, sobretot una proposta per fer el nou estadi del Barça. I a més, doncs, és un autor que... Bueno, és un... Com es diu? Ara em diu... Ai, Déu meu, per favor.
Un arquitecte, digues.
Sí, un arquitecte, perdona. Està molt de moda últimament. Ha fet un dels projectes més importants a Barcelona, com és la torre de comunicacions, la torre de comunicacions telefònica, aquella que hi ha a Montjuïc. I, evidentment, és una de les figures a nivell arquitectònic doncs, més importants del segle XX. I bé, fins aquí la meva secció, ens veiem el dilluns vinent i us proposaré moltes més sortides arreu de Catalunya.
Molt bé, Carme. Doncs
molt bé, molt agraït.
Molt agraïts a vosaltres.
A reveure.
Vinga, adéu, adéu.
Adéu.
Literatura i gènere.
Les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu, a tot arreu. Les nenes bones van al cel, però nosaltres anem a tot.
A veure, avui a Literatura i gènere parlarem de la Maria Beneito i Cunyat. Maria Beneito és una de les figures més destacades entre els poetes i novel·listes valencians del segle XX. Per tant, m'han cregut que valia la pena parlar-ne, especialment perquè el 14 de març d'aquest any es va morir i, per tant, doncs, com una mena d'homenatge, doncs, hem fet aquest petit, diguem-ne, espai dedicat a ella, tot i que, com l'Empar Camí d'abans, havia parlat o com va passar això. No? Maria Benet i Cunyat va néixer a València el 14 de maig de 1925. Poc després, la seva família es trasllada a Madrid i va passar la seva infància. Van ser uns anys molt durs, per tal com el seu pare, que havia abandonat un treball i una posició estables a València amb la pretensió d'obrir-se camí a la capital de l'Estat com a autor teatral, no aconseguí d'estrenar-hi cap obra. En començar la Guerra Civil, se'n tornaren a València i la postguerra els fou encara més difícil. Eren allò com anomenava rojos. A les dificultats anterior s'afegia ara, doncs, la de pertànyer a l'ombra dels derrotats en el nou règim vencedor de la contesa. A cap d'uns anys, però, una herència vingué a alleujar la situació familiar i aquest canvi va permetre a Maria Beneito dedicar-se plenament a l'escriptura, com sempre havia desitjat. Cap als anys 50 va fer amistat amb un grup de poetes entre els quals hi havia Alejandro Gauss, Pla i Beltrán, i Ricardo Orozco, director aquest darrer d'una curiosa publicació, El Sobre Literario, es deia aquesta revista, que va acollir alguna col·laboració poètica de l'escriptora. En aquell temps també va conèixer Carles Salvador, Francesc Calmela i Vives i Xavier Casp. Aquest últim la va animar a escriure en català i li va publicar a la col·lecció L'Espiga de l'editorial Torre el seu primer recull poètic en aquesta llengua, que s'anomena Altra Veu. Això va ser l'any 1952. A la mateixa col·lecció apareix en 1956 Ratlles a l'aire i el mateix llibre rep el Premi Ciutat de Barcelona d'aquest any i és allà també en aquesta ciutat. Per tant, surt de Barcelona i a València. Mentrestant, havia comptat escrivint i publicant poesia en castellà amb un èxit notable. A partir de 1958, la seva activitat literària es decanta majoritàriament per la prosa narrativa, per bé que encara traurà un altre llibre poètic, que es diu Vidre ferit de sang, de 1977, guardonat amb el premi Ausiàs Marc de l'any anterior, del 76. A part de la seva no interrompuda producció castellana, en català publica, ara amb l'estímul de Manuel Sánchez Guarner, un recull de contes, La gent que viu al món, de 1966, i especialment la novel·la La dona forta, de 1967. Aquest és un dels motius pels quals hem posat Maria Benito dintre d'aquest espai. Potser la més interessant de les que es van publicar al País Valencià a la dècada dels 60, i els personatges i l'ambient dels quals constitueixen un esbós de la societat valenciana d'aquells anys a través de la problemàtica de la dona sota el franquisme. Més recentment va publicar els llibres de poesia Després de soterrar de la tendresa, de 1993, i Elegies de Pere Trencadissa, de 1997. Com ja he dit, va morir a València el 14 de març d'aquest any. Aquestes informacions, bàsicament, les ha proporcionat l'estudiós Pere de Montaner. De la seva obra s'ha dit, Josep Ballester, per exemple, a prop de l'antologia poètica, diu: la seva és una poesia on el tema de l'ésser humà té una força colpidora. D'aquesta manera hi trobem tota una sèrie de constants temàtiques, de les quals en destaquem, primer, el conflicte entre dos mons, d'una banda el món urbà i de l'altra el món rural; segon, la presència del signe femení o la veu de la diferència; i tercer, la recerca de la realitat fora del poeta. Jaume Pérez Montaner també un article que es diu Algunes puntualitzacions sobre l'obra de Maria Benito, a l'Aigua Dolç, el número 22, el 96, diu: a més d'una de les millors novel·les valencianes, i parla aquí de La dona forta que he dit abans, a més d'una de les millors novel·les valencianes escrites en els llargs anys de la postguerra, La dona forta és també una novel·la d'autodescobriment i conscienciació, una conscienciació no radical de la condició i el paper de les dones, que l'autora defineix clarament a la nota a la segona edició. Diu l'autora: home i dona en peu d'igualtat, però complementant-se, no rogant-se l'un ni l'altre protagonisme de l'espècie, sinó senzillament formant aquest utòpic ésser total en què consisteix o hauria de consistir la parella humana. Finalment, per acabar aquest espai, llegiré un dels poemes d'aquesta autora, perquè es veig una mica... no és que era el seu estil. Aquesta que he triat és una mica surrealista, però vaja, val la pena també llegir-la. Diu així: després de soterrar de la tendresa, varen llançar els pètals de la neu que afegien més gel al que amagava la glaçada disfressa on l'au de vidre congelat vivia. Turmells de ballarina amb les venes obertes, el caliu quiet i ocult, les mans creuades, 100 buits per avançar les palpentes, a cor nu de la flama, les donzelles cremades. A soterrar anàvem, eixant de nines tortes, un ull al frigorífic, es tenia veus de paper, paraules plastificades mortes, en secret del sepeli, com calia. I amb això, doncs, no queda més que recomanar-vos la lectura de la seva novel·la, que et dic que es diu La dona forta, de Maria Benito.
Sobre el fet literari.
Parlarem avui a la secció sobre el fet literari d'un títol, El gust d'un poble, obra de Jaume Fàbrega, que intentarem relacionar amb diversos aspectes de la creació literària o de la producció literària. Per començar, em presentarem l'autor. Jaume Fàbrega és historiador, professor de gastronomia de la Universitat Autònoma, i si anem a mirar amb més detall el seu currículum, veurem que va néixer l'any 48 al Pla de l'Estany, concretament a Vilabenut, que és historiador, crític d'art i assessor gastronòmic. Col·labora al Temps, Serra d'Or, Diari de Girona, entre altres mitjans, i ha rebut diversos guardons, com el Premi de Periodisme Robert de Nola, Premi d'Honor Chaîne de Rôtisseur, Jaume Ciurana de Periodisme, Raïm d'Argent al costat de Juan Mari Arzac, Premi d'Assaig d'Andorra, etc. Ha escrit més de 30 llibres. Entre els seus títols que han estat traduïts al francès, a l'anglès, a l'alemany, doncs podríem destacar, per exemple, La cuina de Mallorca, que va ser premi World Cookbook Awards del Perigó l'any 2000. També va rebre el Premi Mundial per al millor llibre de cuina mediterrània en català, o el llibre La ratafia, que també va rebre un premi important, doncs, el millor llibre sobre licors als Gourmand Cookbook Awards. Bé, concretament, El gust d'un poble és un llibre que conté dos subtítols: Els plats més famosos de la cuina catalana i un segon subtítol, que és De Verdaguer a Gaudí o el naixement d'una cuina. I el segon subtítol és bastant curiós, perquè de fet Verdaguer i Gaudí eren dues persones bastant ascètiques i bastant contingudes a l'hora d'alimentar-se, eh? No buscaven pas el refinament gastronòmic. Però és en el moment en què aquests personatges són encara vius o acaben la seva vida, cap allà 1902 i 1926 respectivament, que es consolida la gran cuina moderna catalana. Aquesta cuina, de fet, podríem situar-la a partir d'un cànon determinat, o descriure-la a partir d'un cànon determinat. És a dir, de la mateixa manera que Harold Bloom estableix un cànon d'obres literàries, Jaume Fàbrega estableix un cànon de la cuina catalana que consisteix precisament en els plats que recull en aquest llibre. En definitiva, doncs, allò que vol mostrar és la gestació d'una cuina nacional que arrenca de l'edat mitjana i la seva eclosió tal com la coneixem ara a finals del segle XIX i principis del segle XX. Perquè, és clar, tu te'n deus recordar, Joan, d'aquells moments en què la cuina catalana era presentada com un apèndix de la cocina espanyola, oi? Sí. I la cuina catalana no tenia una entitat pròpia. És a dir, ha estat una creació intel·lectual la que ha permès, i naturalment les creacions dels cuiners, la que ha permès individualitzar, oi, la cuina catalana i anar-la creant com una entitat ben diferenciada de la cuina espanyola. Per exemple, el mateix Néstor Luján, conegut gastrònom, no la presentava més que com un apèndix de la cuina espanyola.
No, per això no és gaire estrany que tinguem tant reconeixement de la cuina catalana a nivell internacional, tant les estrelles Michelin com qualsevol altra participació gastronòmica. La cuina catalana té un prestigi autònom, independent de qualsevol altra cuina, i d'un marcat caràcter mediterrani.
En definitiva, doncs, en paraules de l'autor, sense la seva llengua difícilment podríem parlar de cuina nacional catalana, que és el punt de partida d'aquest llibre. I així estableix quins són els plats importants de la nostra cuina, en traça la història, i a més també estableix quins són els llibres canònics de referència de la cuina catalana. Quins són els receptaris importants? Són uns pocs: La cuinera catalana, començada a publicar a partir de 1830, en fascicles. Després de La cuinera catalana hauríem de destacar La cuina catalana, un llibre de 1923 escrit per Josep Conill de Bosch. La teca, publicada a partir de l'any 1924. El llibre de la cuina catalana, que seria més aviat un llibre noucentista, de Ferran Agulló, el creador de la marca Costa Brava. Naturalment, el llibre de referència imprescindible, El que hem menjat, de Josep Pla, que contribueix, és un dels grans ideòlegs de la cuina catalana, i L'art de menjar a Catalunya, de Manuel Vázquez Montalbán. Bàsicament, les receptes recollides en aquest llibre procedeixen de dues fonts: de La cuinera catalana i de l'altre llibre que hem referenciat, el llibre de La cuina catalana. En definitiva, què hi trobem? Doncs hi trobem els grans plats, els grans plats de les classes populars i els grans plats de les classes mitjanes. En definitiva, és la gran cuina, és la de la classe mitjana i acomodada, sens dubte, perquè les classes populars han hagut de passar amb unes dietes escasses, migrades i moltes vegades, doncs, poc imaginatives. Però, naturalment, recull des de la caldera de llagosta, per entendre'ns, fins al pa amb tomàquet. És a dir, ho explica tot, absolutament tot. Digueu.
Té una visió de tots els països catalans?
Sí, sens dubte té una visió de tots els països catalans. És a dir, qualsevol recepta, doncs, mereix les variants de nom amb què és conegut el plat al llarg de tot el territori dels països catalans.
De noms i de condiments.
Per exemple, un rossejat, i a sota indica arròs a banda, arròs rossejat, o faves ofegades, faves a la catalana, faves sacsades, faves al tombet, etc. Cap i pota, pota i tripa, coradella, tripes, frit, tacons, freginat, és a dir, totes les variants. I, a més, indica, doncs, si hi ha variants també en les receptes, quines són aquestes. De fet, Jaume Fàbrega també és un dels teòrics de l'anomenada cuina mediterrània. No dic dieta mediterrània,
no,
però
no,
sí.
No, està en contra.
Cuina mediterrània.
Aquest tema de la dieta, sí.
I bé, sí, és clar, perquè la cuina del porc en els països no islàmics és molt present a tota la Mediterrània, oi? En tot cas, m'agradaria potser cloure la presentació d'aquest llibre, que hem vist que es troba associat a referents literaris de forma molt clara, amb una frase que deia el mateix Santi Santamaria, si em permeteu. Diu: la nostra nació no estarà plenament normalitzada si constantment ens hem de preguntar quin és l'origen dels nostres plats.
Aquest llibre, Jordi, és de l'any 2002, doncs, oi?
Sí, aquest llibre és editat per Cossetània Edicions, és un llibre que va ser publicat l'agost de 2002 i es pot trobar encara segurament a les llibreries i, si no, a les biblioteques, que és on jo l'he trobat.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Internet i llibres.
Internet i llibres és la primera, diguem-ne, part d'aquest espai. Parlaré d'una pàgina que es diu Educació afectiva i sexual, eines de treball. Per tant, el llibre que presento aquí ho fem perquè aquest programa no només es dediquem a parlar de llibres i de llengües, sinó també parlem del tema de gènere. Per tant, dintre d'això, doncs, he cregut important que fer conèixer aquesta pàgina, perquè són, diguem-ne, donen arreglar biografia, recursos en línia, associacions, etc., per tal que la gent pugui treballar l'educació afectiva i sexual a tot l'ensenyament, des de l'infantil, primària i secundària, passant per tots els nivells, doncs. Això, si obriu aquesta pàgina aquí, que la trobareu, és fàcil, doncs, de recordar-la, www.xarxadedonesperlasalut, tot junt, xarxadedonesperlasalut.org/edusexafectiva.html. Bé, quan obriu aquesta pàgina, deia, i surt un PDF que explica el projecte, per què cal ensenyar educació afectiva i sexual i per què, d'on te surt això. Amb l'aprovació al març del 2010, això va ser molt gran tripartit, de la Llei de Drets Sexuals i Reproductius, tornem a estar al davant de l'oportunitat d'introduir en el currículum escolar la formació afectiva o sexual. Sembla que no caldria justificar la presència d'aquesta formació, diuen, i informació als centres escolars, quan és evident la necessitat social de donar resposta a greus problemes contra la violència masclista i els embarassos no desitjats. La prevenció passa per una formació afectiva sexual de les criatures i de la gent jove que permeti unes relacions igualitàries, satisfactòries i lliures, tot superant els estereotips, les dependències, la violència i altres males pràctiques.
i acaba de dir també que afegeix la corresponsabilitat social d'aquesta formació afectiva o sexual s'ha de subratllar i les famílies, les institucions escolars i sanitàries i els mitjans de comunicació han de col·laborar per tal que sigui una realitat. I la formació afectiva o sexual, com qualsevol altra formació, ha de començar a la llar d'infants i continuar al llarg de la vida. Això suposa marcar molt clarament els objectius de cada etapa formativa i proposar una seqüenciació adient al desenvolupament personal. I és per això que us presentem aquesta web que pretén recollir materials, guies, pràctiques, web i recursos diversos seqüenciats per a cada etapa formativa. No pretenem fer un recull exhaustiu, però sí posar a la vostra disposició aquesta web com una eina útil per al treball diari del professorat i per a la comunitat educativa en general. I acabem dient que hi ha materials i bibliografia que poden servir per a totes les edats i etapes i per això comencem amb un apartat general on es recullen aquestes obres de referència. També cal assenyalar que el recull s'ha fet des de la perspectiva feminista, perquè sobre la formació afectiva o sexual hi ha posicionaments diversos i ens interessa subratllar la visió de les dones en aquest àmbit. Per això, dins del possible, hem donat prioritat als recursos que tenen mirada de gènere. I per tant, tot això, si voleu més informació, com he dit abans, podeu anar a Cala Dona, per exemple, al carrer Casp 38 de Barcelona, que té la pàgina www.caladona.org. Allà trobareu més informació.
Bé, doncs la segona part d'internet de llibres d'avui és una part ben relacionada amb la literatura. Qui no se'n recorda de Folquet de Marsella? Qui no se'n recorda de Bernat de Ventadorm? De Bertran de Born, de Rimbaud de Vaqueres, de Mercabrú,
de Guillem de Berguedà,
de Guillem de Berguedà,
de Girona,
de la comtessa de Dia, la famosa Trobairits. Qui no se'n recorda d'aquells poemes escrits en occità que explicaven un amor adulterí, en què hi trobàvem aquell traspàs de l'estructura social feudal a la poesia, el senyor feudal, que resulta que en el poema era la dama, i el vassall que era el trobador, que havia de demostrar aquella fidelitat a la dama. Qui no se'n recorda de Guillem de Cabestany i la famosa llegenda del cor menjat? Qui no se'n recorda dels gèneres de la poesia trobadoresca, les pastorel·les, que trobàvem una pastora, que es trobava un trobador i el trobador doncs volia mantenir relacions amb ella i ella, que era molt espavilada, sovint doncs no li feia cas. Dels sirventesos, de les albades, de les danses, les balades... Bé, doncs, resulta que l'Institut d'Estudis Catalans ha presentat a Barcelona la web Corpus des Trobadors, el Corpus dels Trobadors, que aplega els estudis i l'obra d'autors com Cerverí de Girona o Guillem de Cabestany, aquests mateixos que ara mateix citàvem. En aquesta pàgina es recullen tots els textos i els estudis relacionats amb els trobadors, a banda de pàgines web que s'hi relacionen, i aplega un bon nombre de poemes dels més coneguts, com tots aquests que us acabem d'esmentar, però també Guiraud Riquier. Ara bé, aquests són molt coneguts, però també n'hi ha d'altres que no ho són tant de coneguts, com per exemple Peire Tora. Aquesta iniciativa ha estat gestionada i realitzada per l'Institut d'Estudis Catalans per encàrrec de la Unió Acadèmica Internacional. El portal, aquesta pàgina web, de la qual encara no us hem dit l'adreça, no és un simple recull de poemes, sinó que cadascun va acompanyat d'una anàlisi extensa que serveix al lector per interpretar el text. En aquest estudi es poden trobar els manuscrits existents sobre un mateix poema, una introducció a la vida i l'obra del trobador, una anàlisi crítica i, si és possible, una fotografia dels manuscrits i la traducció del poema en més llengües. Jo l'altre dia vaig estar-ne mirant un i em sortia una traducció al francès d'un d'aquests poemes. Bé, i falta evidentment el que tots i totes esteu esperant, que és que us donem l'adreça, l'adreça d'aquesta pàgina web sobre els trobadors, que és molt senzilla, trobadors.is.cat.
Això és en català, per cert.
Sí, sí, això ho ha fet...
Un nom així, clar, en francès.
Clar, perquè, sí, el nom és en francès, no?
Però la pàgina web és de l'Institut d'Estudis Catalans, i està en català.
Clar, perquè trobador en occità no era trobaire?
Sí, és clar.
Llavors, és per això, no? Que en tot cas seria qüestió de...
I des és francès, això també des.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, però la pàgina està en català. Em puc donar fe que jo hi he entrat. Jo hi he entrat i ho he vist que estava en català.
No, obrir el títol.
Tornem a dir la pàgina, trobadors.is.cat. Bé, amigues i amics, és l'hora de parlar dels llibres més venuts. De fet, avui hem buscat informació dels llibres més venuts a diverses fonts. concretament a la pàgina de VilaWeb del 29, això ho vam consultar ahir, dia 29 de maig, i donava les dades d'una llibreria de Vic, una llibreria força coneguda de Vic. També ho hem buscat a una pàgina web que es diu
llibres.cat,
i també hem buscat una pàgina web de la que es diu...
D'aquesta sí que en podem parlar.
Bé, doncs... bé, el que ens interessa, sobretot, suposo que estareu d'acord tots tres, o tots dos, vaja, jo també, que ens interessa buscar els títols que es repeteixen en diverses llibres, llistes de llibres més venuts. Perquè si es repeteixen en diverses llistes, segur que, efectivament, són llibres que són molt venuts en aquests moments. Mireu, de l'apartat de ficció, hem trobat un llibre d'Albert Espinosa, editat per l'editorial Rosa dels Vents, que es diu Si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue'm vine. I em penso que és un llibre d'aquells mediàtics, no? Que està basat en algun programa de televisió, aquell de les
pulseres
vermelles.
No,
és del mateix autor, però no té res a veure. Una cosa, per cert, l'última vegada que vam fer el rànquing de llibres més venuts, jo era el més venut.
O sigui, no parlaríem tant d'un llibre mediàtic com d'un autor mediàtic, vinculat, per tant, amb aquesta sèrie.
Em sembla molt bé la precisió.
Molt bé.
Sí, no, i a més resulta que és una persona que té un problema físic i també va estar relacionada amb una pel·lícula que es diu Quarta Planta. Bé. Que també era el director ell.
Un altre dels llibres que hem trobat que es repeteix, no sé si vosaltres el coneixeu, és un llibre de Jean Aubel, editat per l'editorial Maeva, que es diu La terra de les coves pintades. L'hem trobat en dos dels llistats que hem vist. Altres que hem vist a l'apartat de ficció ja són conegudíssims. N'hem parlat aquí al programa, precisament. L'home de la maleta, del Ramon Solsona, d'Edicions Pro, ens en va parlar l'Helena fa algunes setmanes.
Sí.
Doncs surten dues de les llistes de llibres més venuts de ficció. Un llibre de Vicenç Villatoro, que es diu Moon River, editat per Columna Edicions, també surt en dos llistats, dels que hem trobat. El que passa que en un surten el número 2 i l'altre surt el número 8, depèn evidentment del llibre, del lloc que busquem. Altres llibres coneguts que hem trobat, que continuen venent-se bastant, són de gent coneguda com l'arqueòleg de Martí Gironell, o la bicicleta estàtica de Sergi Pàmies, també els veiem que es van repetint. D'Antoni Pladevall, Tot és possible, d'editorial Columna. Aquests serien una mica els llibres més destacats que podríem destacar de l'apartat de llibres més venuts, de l'apartat de ficció. Pel que fa a no ficció, aquí hem trobat també bastantes coincidències. Bé, un llibre, em penso que és prou d'actualitat, un llibre que es diu Indigneu-vos, Stefan Hessel, que per cert em penso que el tenim a la biblioteca d'aquí de l'Institut de Sant Celoni.
És el més venut de no ficció.
És el llibre més venut de no ficció en un dels llistats que hem trobat.
I també està en format en línia, està.
Ah, sí?
A internet hi és. En català,
5 euros. Si el compres, 5 euros, si no el trobes en línia.
No? Si no, però vas a imprimir-ho, són 30 o 40 pàgines, només.
Ah. Bé, un altre que també trobem en diversos llistats és un llibre de Jordi Llobet, editat per Galàxia Gutenberg.
Vaja, no s'ha de plegar, no? Alguna cosa de plegar.
Diu, adeu a la universitat, l'eclipsi de les humanitats.
Sí.
Bé, no sé si té a veure d'alguna manera amb aquesta mena de descrèdit que a vegades estem vivint del món de les humanitats, que sembla que només...
Potser el descrèdit és de certs professors universitaris des de fa molts anys. Vols dir que el Jordi Llobet mateix no vivia ple descrèdit des de feia molts anys?
No ho sé.
No t'ho sabria dir.
Una cosa són coneixements
i és una mica especial,
i un altre procediments, i els seus procediments eren una mica típics.
Però de tota manera sí que tenia una cultura bàsicament germànica,
sense dubte.
Molt coneguda, i va traduir la Metamorfosi i traduir moltes coses, vull dir que sí que en sap, i més era el doctor, no? Professor no, doctor Llobet, va dir. Jo doctor Llobet, i a partir de llavors vaig dir doctor. Doncs vinga, seguim.
Bé, un parell de llibres més que veiem que s'han repetit en el llistat de llibres més venuts de diverses procedències, concretament un llibre de Kilian Jornet que es diu Corre o morir, editat per Ara Llibres. Ho hem trobat a dos llocs, en un cas era el primer llibre més venut i en l'altre era el número 5, perdó, el número 4. I l'últim llibre que volia destacar, que també hem trobat repetit a l'apartat de no ficció, és un llibre d'Eduard Ponset que es diu Excuses per no pensar, de Destino, editat per Destino, 20,50 euros. O sigui que ja veieu que aquests són els llibres una mica que en aquests moments s'estan venent. Si voleu, sí que m'agradaria comentar que en l'apartat de llibres més venuts d'infantil hem trobat un llibre que es diu Per molts anys, i sembla que l'autor és Miquel Martí Pol, l'editorial Barcanova. Deu ser una tria de poemes, que s'adrecen precisament a la canalla. Poemes potser més fàcils d'entendre, clar. I n'he trobat un altre...
L'aniversari, també.
Exacte. I n'he trobat un altre que es diu Dewey, un gat a la biblioteca, del qual aquí en vam parlar, el Tirant de Llibres, però no vam parlar d'un llibre infantil, sinó que era un llibre una mica consistent. En deuen haver fet una adaptació per infants. Doncs bé, amb aquests comentaris acabem l'apartat de llibres més venuts d'avui.
Literatura catalana.
Hola, Emili Roig, bona nit.
Bona nit, companys.
Escolta, avui ens vols parlar d'un autor anomenat Josep Franco. Què n'hem de saber d'aquest autor?
Doncs és un dels tants escriptors nascuts a Sueca. Naix a Sueca un 3 de març de 1955. Estudia a l'Institut de Sueca, que ara s'anomena Institut Joan Fuster, i posteriorment estudiarà a la Universitat de València, on farà magisteri. Podem dir que els seus estudis denoten clarament la seva passió per l'educació, la llengua i la literatura, que és al que es dedica fins avui en dia. Treballarà de professor, formador d'adults, i més endavant deixarà aquesta tasca formadora per abocar-se a l'ofici d'escriure, i des de fa uns anys cap ací compagina l'ofici d'escriure amb el de política a l'Ajuntament de Sueca, que és regidor de Cultura fins fa poc, em sembla. Franco, a principi dels 80, comença a publicar les seues novel·les que li suposen un reconeixement literari al País Valencià, com per exemple Calidoscopi, que és una de les primeres novel·les, que rebrà un premi Andròmina dels Premis Octubre. I diguem que, tot i que no deixa d'escriure mai novel·la per adults, començarà a endinsar-se en un camp que és el de la narrativa infantil i juvenil, en els quals també ha tingut molts èxits. Un d'ells és la publicació de L'últim roder, l'any 86, que és una història del bandolerisme valencià, que esdevindrà un autèntic bestseller amb més de 70.000 exemplars venuts. A partir d'aquí, Josep Franco comença a endinsar-se en el camp de la novel·la històrica i escriurà la trilogia formada per Aldebaran, Calidoscopi i Rapsòdia, que presenta la seva particular visió de la Ribera del Xúquer durant el segle XX, i fa poc ha publicat la seva darrera novel·la, que es diu Vent d'Almansa, que recrea la València dels maulets i botiflers a principis del XVIII. Diguem que durant tota la seva trajectòria, Franco també ha elaborat llibres de text, principalment de text per a l'assignatura de València als instituts, i també de coneixement del medi. Clar, la seva tasca de pedagog i lingüística l'ha combinat amb la de la seva escriptura de novel·les i també amb la de traductor. Diguem que bastants novel·les, i destaca sobretot la col·laboració amb Isaías Mineto de 4 traduccions al català de les novel·les de l'egipci Naguib Mahfouz. Diguem que també les seues creacions literàries, més enllà de la novel·la, hauran sent també col·laboracions en premsa, en revistes, etc. Ell mateix s'ha qualificat també de fusterià i lector de Fuster, i gran amant d'escriptors com Stern, etc. Compromès amb la seva terra, la Ribera Baixa, amb el País Valencià i amb la seva llengua, Josep Franco sempre s'ha manifestat com un gran obert i defensor de la terra i de la llengua. És per això que moltes de les seues obres o bé recuperen el passat de la Ribera, de la nostra comarca, o bé parlen del present que vivim. Destacar-vos novel·les com Rapsòdia, L'Enviat, Les potències de l'ànima, aquestes serien novel·les per adults, i en quant a narrativa juvenil i infantil us voldria destacar La Sal, Ulisses, El mal i del que us he parlat de L'últim roder. I de L'últim roder us volia llegir l'inici de la novel·la per a que us quedar una mica de constància de Josep Franco. L'últim roder, com ja us he dit, una història del bandolerisme valencià, començaria així. Després de les pregàries de la nit, quan ja el convent descansa plàcidament, acaronat per la foscor perfumada de la vall, els frares sentiren trucar a la porta. Alarmats per la violència dels cops, en aquelles hores tan intempestives, els disciplinats religiosos anaren a consultar amb el prior, que també havia sentit els sorolls. Justament aquella nit, mentre els frares sopraven a l'humil refectori del convent, les converses a mitja veu havien girat al voltant d'aquells temps anàrquics i bàrbars que els havia tocat viure. Per les notícies que de tant en tant arribaven de fora del convent, els frares anaven assabentant-se de les expropiacions, les violacions, els incendis i els assassinats, molt sovint impunes, que la gent perpetrava contra els homes com ells. I aquella nit, com totes les nits des de feia alguns mesos, els frares es retiraren a les seues cel·les, convençuts que, qualsevol dia, una colla d'heretges arribaria al convent per tirar-los al carrer i cremar totes les santes imatges i tots els estimats llibres, fossin o no, de tema religiós.
Molt bé, doncs, Emili, t'agraïm la teva col·laboració i la teva presentació d'aquest escriptor important de Sueca. Ens has dit la Marina Baixa, ho dic bé?
No, Rivera Baixa.
Rivera Baixa, d'acord. Doncs, i comptem amb tu per al proper programa.
Molt bé, companys, fins la setmana que ve.
La setmana que ve,
Rivera. Adéu.
El noticiari.
Bé, la primera notícia que expliquem avui és que mor als 97 anys la creadora de la casa de maternitat d'Elna. La suïssa Elisabeth Eidenbenz, és un nom difícil de dir.
Ho has dit ben bé, eh?
Va acollir al palauet del Rosselló centenars de refugiats de la Segona Guerra Mundial que havien de donar la llum, les dones que havien de donar la llum, que estaven a les camps de concentració, diguem-ne, el motiu de la postguerra d'aquí, que havien de fugir, i esclar, el que passava és que si havien de parir a la platja, molts d'aquests nens morien, i fins i tot podien haver mort elles. I per això va tenir la dallada de fer aquesta gran festa que va suposar, diguem-ne, la supervivència d'unes 700 nens, que això és molt, molts nens, i 700 mares també. Si ho diem això aquí també és perquè hi ha tota una sèrie de llibres que en parlen d'aquest tema. El més conegut és el de l'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, l'editorial de La Butxaca, que té 95 euros. També un altre llibre que, de la mateixa autora, Assumpta Montellà, que es diu Elisabeth Eidenbenz, Més enllà de la maternitat d'Elna, ara llibres, 19 euros. També un altre llibre de Tristan Castanier, Elisabeth Eidenbenz, La maternitat suïssa d'Elna, allò del Trabucaire, que és aquesta de Catalunya Nord, 28 euros. I Assumpta Montellà, un altre, el mateix autor que veus, un altre llibre diu La maternitat d'Elna en imatges. Ara llibres, val 30 euros per això, aquest llibre. Fica car. Bé, ho dic perquè és un tema que valia la pena dir-ho, perquè després de 97 anys, ara mort, i va tenir molts premis de la Generalitat de Catalunya, reconeixements una mica, vull dir, molt endavant, però que valgui la pena, doncs, que hi haguessin persones com aquestes que et fan sentir més humà.
Bé, i Editorial Proa ha tret el llibre Atentament, obra de Joan Triadú, obra pòstuma. Té 298 pàgines i un preu de 24 euros. Aquesta obra, Atentament, recull els millors articles que Triadú va escriure durant els últims anys al suplement cultural del diari Avui. El crític hi parla de l'obra de Joan Sales, de Vítor Kombrowicz, dels poemes d'Eugies Marc, dels contes de Toni Sala. Els seus textos revelen un humanista generós i exigent que analitza, compara, valora i situa obres d'ahir d'avui escrites en la nostra llengua i en moltes altres.
Més novetats literàries, l'editorial Alfa acaba de publicar dos títols més a la col·lecció Clàssics de tots els temps. El primer seria Benvingudes, la joia i la tristesa, poemes del romanticisme anglès, en traducció de Maria Manent. I la segona novetat seria Un heroi del nostre temps, de Mikhail Lermontov, precursor de la novel·la psicològica de Dostoyevsky, amb una traducció de Miquel Cabal. Cabal ha traduït del rus Andrei Platonov, Anton Chekhov, Sergei Dovlatov i Yakov Brown per a l'edicions de 1984 i per a l'hebreu, i actualment sembla que està escrivint una tesi doctoral sobre la influència del rus en la llengua dels tatars de Crimea.
Bé, 15 llibreries omplen el Passeig del Bord de Palma. Palma acull fins al 5 de juny, des d'avui fins al 5 de juny, la 29a edició de la Fira del Llibre, amb un total de 15 llibreries que treuen la literatura al carrer per a la gent que s'hi acosta. Això significa que és l'any que compta amb més participació de llibreries. El president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Francesc Moll, ha explicat que s'ha volgut donar a la fira un caràcter festiu i que creu que serà molta la gent que vindrà. Des d'aquí, ja que informacions de Mallorca sembla que a vegades costa que trobar-les, doncs val la pena aquí esmentar aquesta d'aquí, perquè doncs, és un tema directament que ens atany.
Una última informació. Del 3 al 5 de juny 3, 4, 5 de juny a Móra d'Ebre es portarà a terme una fira, la quarta fira d'espectacles literaris que es diu Literatum. De fet, té una altra denominació, la vuitena fira del llibre ebrenc. Es pot trobar a la pàgina web www.literatum2t.cat. I 18 espectacles literaris són els que podeu trobar. L'Emma Vilalassau protagonitzarà un recital musical d'autors contemporanis. La companyia de dansa Rara Vis d'Andrés Corchero presentarà un diàleg amb Feliu Formosa. I Cinta Massip i Toti Soler acostaran al món de l'escriptor Artur Blader.
Havíem pensat anar-hi nosaltres aquí, però ja ho ensinarem, digues.
Bé, i no sé si és l'última notícia o la penúltima.
L'última, sí.
Bé, doncs un llibre de cuina. Un llibre escrit per Juanjo Roda, que deu ser també un parent dels Roders. En tot cas, aquest professor de l'Escola d'Hostaleria de Tortosa, mestre arrossaire, ha publicat La cuina al mercat de Vinaròs, que reuneix 30 receptes, algunes tradicionals, algunes també modernes, i està editat per Onada Edicions, té 72 pàgines i un preu de 20 euros.
Bé, Margaret Thatcher era una política conservadora britànica, va néixer el 1925, i a banda d'algunes coses i d'altres malvestats que va fer, em va dir una que penso que la va clavar, que és el següent, aquesta frase. Diu: tan aviat com es concedeix a la dona la igualtat amb l'home, és força superior a ell. I amb aquestes paraules, doncs, tanquem el programa de Tirant de Llibres. La setmana que ve ens tornem a trobar amb aquesta mateixa sintonia.
Molt bona setmana i fins dilluns vinent.
Fins dilluns, doncs, a reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.